El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, el racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Avui, amb tres novetats que ens arriben al Cines Olot i a l'agenda, una nova sessió del documental del mes a l'Auditori de Can Trona. A la secció 25 anys atrapats, que és el que una de les que ens visita avui, parlarem d'un títol important estrenat aquest últim quart de segle, avui amb Pozos de Ambición. I també parlarem de llibres i pantalles. Us portem, per una banda, una novetat editorial sobre un director de cinema i, per altra, la pel·lícula que va guanyar el Lleó d'Or del Festival de Venècia. A l'actualitat parlarem dels Premis Gaudí, que demà mateix celebren la seva gala 2025, i com sempre acabarem amb el concurs on volíem, recordem-ho, saber el títol d'una pel·lícula d'atracaments o robatoris o estafes que destacàveu i per què ho fèieu. Comencem, doncs, com sempre, amb la recomanació de la setmana, que és allò d'una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia ens ve del món de la nutrició i els bons hàbits. Segons Emilia Gómez, doctora en bioquímica i biologia molecular, en unes declaracions fetes en un podcast especialitzat en el tema, ens va dir: "No hi ha cap suplement que sigui capaç d'emular el que et dona una poma, una pera o un nabiu." Quina és la idea? Doncs precisament desmitificar les modes i tendències que ens fan creure a vegades que uns productes, com ara els suplements alimentaris, són la solució de tots els nostres mals i totes les nostres mancances. Recomanem el Festín de Babette, estrenada el 1987 i dirigida per Gabriel Axel, que és una història d'amistat i bon veïnatge, però sobretot emmarcada en una festa de gastronomia on els aliments més naturals resulten ser la millor medicina per tots. Aquesta pel·lícula la podeu veure a Prime Video, Rakuten, Movistar Plus i Apple TV.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
De rodillas.
¡No! ¿Qué?
¿Esto es lo que quieres?
Tengo fantasías oscuras.
¿Qué quieres decir?
Va de dar y quitar poder.
¿Has buscado frases en un libro de autoayuda?
¿Esto es lo que quiero decir?
No, perdón.
Esto
te pido perdón. No, espera.
Tú dilo.
Vale.
Voy a hacer lo que tú me ordenes. Dilo otra vez.
Lo que tú me ordenes.
Buena chica.
No había experimentado nada igual.
Eres mi pequeño.
I
I entrem pujadets de to perquè, com podíeu escoltar en el tall, obrim novetats amb un drama eròtic titulat Baby Girl, una producció, una coproducció entre Estats Units i els Països Baixos. Atenció al repartiment, perquè feia ara un quant temps que no en parlàvem. En el seu repartiment hi trobem a Nicole Kidman, Harris Dickinson, Sophie Weil i Antonio Banderas, entre d'altres. Diem això perquè precisament la pel·lícula es va presentar al Festival de Venècia, on Nicole Kidman va guanyar la Copa Volpi a la millor interpretació femenina. També ha estat nomenada com una de les millors pel·lícules del 2024, segons la Junta Nacional de Revisió dels Estats Units. Sabeu que sovint i periòdicament van emetent classificacions i premis. També li va atorgar aquesta Junta Nacional el premi a la millor actriu a Nicole Kidman. Als Estats Units es va estrenar dins del Festival de Cinema de Toronto i la pel·lícula es va rodar el desembre del 2023 i la major part del seu metratge a la ciutat de Nova York. Què ens explica l'argument? Doncs una mica ja ho intuïem amb el tall que hem escoltat. Ens presenta a Romy, que és una alta executiva que inicia una aventura de sexe extrem amb el seu jove becari a espatlles del seu marit. En les seves relacions, els rols s'invertiran i la persona que habitualment dona les ordres en el treball gaudeix sent sotmesa al llit. Segons està convençuda ella mateixa, significa per ella un alliberament malgrat els riscos i els perjudicis que li pot comportar. La directora Alina Rein, productora, actriu i autora també del guió d'aquesta pel·lícula, i darrere les càmeres va debutar el 2019 amb Instinto i el 2022 va estrenar Bodies, Bodies, Bodies. Aquest és el seu tercer treball.
Últimas noticias. Crisis. La industria y el transporte corren en el peligro de quedar tan paralizados como la construcción.
Más vale que bajo el brazo traiga la solución.
Colorlandia.
¿Es el país de locos?
Vos eres una presidenta guay, haces feliz a la gente.
Es un mercado virgen. Aquí cada vez es más complicado. Captar clientes. Rudolf se infiltró en el palacio presidencial y ha obtenido información vital.
¡Me encanta!
Solicito el envío del agente 0879.
821-0 es Norbert.
Es indispensable para la operación mocosa. Firmado Rudolf.
No puede ser.
Agente Norbert, a sus órdenes. ¿Cómo me has encontrado?
Está todo aquí, señor.
Estás delatando mi posición.
Tengo una cámara oculta.
Ley de arriba abajo. La ley de vida.
Feliz. Vamos a poner orden de una vez por todas.
Una chica orquesta está construyendo una máquina de control mental.
El minicelòfono, no?
I de l'erotisme que parlàvem abans, passem ara a l'animació amb la pel·lícula Norbert, que és una producció espanyola i ho destaquem perquè sempre ho comentem, de tan sols 75 minuts de durada. És una coproducció en realitat entre Espanya i Argentina. Es va fer la preestrena al Festival de Sevilla de l'any passat, del 2024, i amb l'aventura i l'espionatge de fons, és una història que ens parla de compromís, d'amistat, amor i recerca del benestar. Una combinació hàbil entre comèdia i reflexió al voltant de la integració i la felicitat, destacant sobretot els valors que tenen les relacions personals i les relacions socials. Amb Norbert descobrim dos mons oposats que una mica ja ho esmentaven en el tall que hem escoltat. Un, per una banda, tenim a Greylandia, que és un país gris, sempre ennuvolat, contaminat, amb un excés de fàbriques. Els seus carrers són atapeïts, sense parc, sense natura. I per altra banda tenim Colorlàndia, alegre i acolorit, amb el cel blau i on les lleis, atenció, són dictades per una nena de 5 anys, sempre destinades a facilitar la felicitat dels seus habitants. En aquest escenari, Norbert, que és el títol de la pel·lícula i el protagonista, és un espia desastrós que gairebé sempre aconsegueix tot el contrari del que es proposa. La pel·lícula ha estat dirigida per José Corral Llorente, amb una llarga carrera. Va debutar el 2002 amb el curtmetratge El Desván, que va ser nominat als Goya d'aquell any. Després faria The Dark Side, un altre curt amb imatge real, i Por qué las baboses no toman sal, un títol original i que combina imatge real amb animació. Després estrena Down by Love i Un cuento familiar i, finalment, debuta el llargmetratge amb la pel·lícula Contando ovejas, i aquest, Norbert, evidentment, és el seu segon llarg d'animació de tota la seva carrera.
Vale, vive en un bosque?
A veces. ¿Puede volar? No.
¿Camina sobre cuatro patas?
Sí.
¿Un oso?
No, un ciervo.
No, un cervatillo.
¿Un cervatillo? Eso es una cría de ciervo.
¡Qué tramposa eres!
¡Papá, cuidado!
¡Vamos! ¡Corred! ¡Deprisa! ¡Deprisa!
¡Vamos! ¿Qué era esa cosa, Blake?
Parecía un animal, pero estaba sobre dos patas, como una persona.
Quiero irme a casa.
No te acerques a la ventana.
Es un poco peligroso salir ahora.
¿Vamos a morir?
No. Me encargaré de protegeros.
Blake, ¿qué es eso?
Doncs ja veieu una mica de tot, eh? De l'erotisme hem passat a l'animació i ara anem al terror. Acabem novetat justament amb aquest títol que ens proposa Hombre Lobo. La producció és de Jason Blum, ho diem perquè és un dels noms forts i fundadors de la productora Blumhouse, capdavantera en el gènere de terror i que tantes vegades hem esventat en aquest programa. Un dels noms que primer va sonar per protagonitzar aquesta pel·lícula va ser el de Dwayne Johnson, La Roca, amb el que seria, evidentment, el seu segon paper relacionat amb l'univers dels monstres després d'interpretar el rei escorpión a la pel·lícula La Mòmia. Però finalment el seu paper l'interpreta Christopher Abbott i Julia Garner i Matilda Fer completen el repartiment en els papers principals. Recordem que la figura de l'home llop és un dels monstres potser més valorats a Hollywood. Ja des dels inicis de segle passat, en l'any 13, es van fer algunes pel·lícules. Fins i tot la primera pel·lícula era protagonitzada per una dona. I després s'han fet moltes versions, algunes més afortunades que altres. Molts recordareu dels que els escolteu, a banda del clàssic de 1941, un remake que va ser protagonitzat per Benicio del Toro. I l'argument ens presenta a Blake, que és un home casat i pare de família a San Francisco, i que rep en herència, allò tan típic de molts arguments, després que mor el seu pare, rep en herència, com dèiem, la casa on va créixer, en una zona rural d'Oregon. El seu matrimoni passa un mal moment i Blake el que fa és proposar a la seva dona i a la seva filla anar a conèixer aquesta casa, perquè la coneguin, perquè la vegin. Però en el viatge, com hem pogut sentir, la família pateix l'atac d'un animal. El director de la pel·lícula, Lake Whannell, autor també del guió junt amb altres guionistes, ell també ha exercit els papers d'actor i de productor en altres pel·lícules, va debutar en la direcció l'any 2015 amb el tercer capítol de la famosíssima saga Insidious i després ha dirigit Upgrade i El Hombre Invisible. I amb aquestes tres novetats veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim també tres doblets, que són Norbert, una de les estrenes de la setmana, amb Les vides de Sing Sing. L'altra seria Sonic 3, la pel·lícula, amb Nosferatu. I l'últim, Baiana 2, amb Herètic. Ja en les cinc sales restants, evidentment, la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, són les altres dues estrenes, Baby Girl i Hombre Lobo. I per últim, Conclave, Juego de Ladrones, Pantera i Mufasa, El Rei León. Per l'agenda, com us avançàvem a l'entrada, nova sessió del documental del mes amb la projecció de Casa Reinal de la directora Laia Manresa. A partir de la mort de la seva àvia, la directora torna a la casa on va néixer i amb els records, fotografies i documents rescata la història familiar i també el moment històric que vivia el país en aquell moment. Casa Reinal la podeu veure avui a les 8 del vespre i demà dissabte a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas.
...25 anys atrapats.
Doncs sí, no ens cansarem de dir-ho, com ja us venim dient des de principis d'aquesta temporada. Sessió Contínua celebra aquest any la seva 25a temporada, 25 anys en antena. En aquesta secció el que fem és viatjar a un d'aquells anys que es va fer una de les grans estrenes importants d'aquest últim quart de segle, i avui li toca el torn a un director, Paul Thomas Anderson, amb la seva pel·lícula Pozos de ambición.
Tengo el placer de conocer a algunos y tendré la oportunidad de visitarlos a todos muy pronto. Verán, se me da mejor hacer agujeros que dar discursos, así que lo dejaré y pronunciaremos una bendición. Un hombre solo no puede hacer esto. Necesita toda una comunidad de buenas personas como ustedes. Aquí permanecemos unidos. También rezamos unidos. Y si el Señor bendice con su sonrisa nuestro empeño, compartimos la riqueza.
Pozos de ambició, estrenada el 2007, està basada en la novel·la Oil de Upton Sinclair. L'argument gira al voltant de Daniel Plainview, que és un prospector de Texas de principis del segle XX en els inicis de l'anomenat negoci del petroli. Un magnat fet a si mateix, acompanyat d'un fill adoptiu a la recerca de nous territoris on trobar l'apreciat or negre. Les primeres imatges de la pel·lícula són tota una declaració d'intencions. Un paisatge desèrtic, unes muntanyes, una música que va pujant d'intensitat i un protagonista, l'home que treballa obsessivament cavant la terra fins trobar un jaciment de petroli. És el principi d'un negoci i d'una fortuna, i el principi de la perdició.
Antes de abrir el pozo de Mary, número uno, llamado así por Mary Sunday, que está a mi lado, hermosa hija de estas colinas, quiero pedir a Dios que bendiga a nuestros trabajadores y, claro, a todos ustedes. Amén. Vamos. Un momento. ¡Rápido, HW!
No és casual, com dèiem, que al petroli se l'anomeni or negre. I això és el que és, una font de fortuna associada a la maledicció que transforma l'home en un ésser corrupte, un addicte al producte i als beneficis que proporciona, i mai gratuïtament. Què és el que fa que d'una història amb aquestes premisses en resulti una pel·lícula tan gran? Doncs diverses coses: la interpretació de Daniel Day-Lewis, la fotografia de Robert Elswit i la música de Johnny Greenwood en serien algunes d'elles.
Deja ya de llorar, Johnny Casqueroso, basta ya de tonterías. Solo eres la placenta, Eli.
No.
Te deslizaste con las inmundicias de tu madre. Deberían haberte puesto en un tarro sobre la chimenea. ¿Dónde estabas cuando Paul mamaba de la teta de su madre? ¿Dónde estabas? ¿Quién te amamantaba a ti, pobre Eli? ¿Una cerda de Bundy, quizá? Esa tierra está seca, no hay nada que puedas hacer. ¡Se acabó! Sí.
El director Anderson conforma d'aquesta manera una aterradora visió del costat més fosc de la naturalesa humana, la d'aquell que només viu per fer-se ric i poder odiar els altres. Una mena d'infern desfermat i un asfixiant i tentador poder que destrossa l'ànima dels homes. Destaquem per mèrits propis, com dèiem, el treball de Daniel Day-Lewis, que es posa dins la pell del magnat del petroli amb una interpretació que ratlla la perfecció. Una cara on dibuixa tota mena d'expressions i emocions, però sobretot un esperit. Un esperit que no suporta res, odia tothom i tan sols vol triomfar i aïllar-se. Delicada però contundent metàfora.
Si tienes un batido, y yo tengo un batido, y tengo una pajita, eso es una pajita, verás. Observa. Mi pajita avanza por toda la habitación y empieza a absorber tu batido. Yo me bebo tu batido. ¡Me lo bebo entero!
¡No me intimides, nadie! ¡Ah! ¡Ah!
¿Creías que tus canciones, tus bailes y tu superstición iban a ayudarte, Eli?
Al seu costat, un jove Paul Dano, que està a l'alçada del que exigia el guió, amb un personatge de predicador que mereix tots els elogis. Dillian Fraser i Kevin J. O'Connor completen el repartiment principal. Tots ells són, com deixa molt clar el guionista, veritables comparses de Plainview, que arriba a la conclusió d'estar cada vegada més sol que ningú pot ser de la seva lliga i ningú mereix ni un gram de la seva confiança o companyia. Paul Thomas Anderson, doncs, aconsegueix amb Pozos de Ambición allò per al que va ser concebuda, malgrat l'excessiu metratge provocat per algunes escenes excessivament lentes. Plantejar, muntar i presentar una història que dibuixa, com hem dit, i molt més del que sembla, la part més fosca i corrupta de la naturalesa humana i, de passada, recordar-nos que tots estem exposats a patir-la. Per això, avui l'hem volgut recordar. La podeu veure a Prime Video i a Apple TV.
Llibres i pantalles.
Parlem ara, com us hem dit a l'entrada del programa, de dues recomanacions. La primera sobre un llibre de cinema, per llegir, evidentment, i la segona sobre una pel·lícula per veure des de casa. Pel que fa al llibre, parlarem de Los Diez Mandamientos de Martin Scorsese, de l'escriptor Rubén de la Prida Caballero. Aquest autor fa un passeig per tota la trajectòria d'un dels directors precisament més innovadors, més influents i també, per què no dir-ho, més imitats de la història. També ha estat i és un dels grans divulgadors del setè art a través de sèries de televisió, llibres, conferències, documentals i tota mena d'eines audiovisuals que Martin Scorsese ha sabut triar. El títol del llibre, Los Diez Mandamientos, el que fa és obeir una mica a com està presentat el temari de tot el contingut d'aquest llibre. A través de 10 capítols es van desgranant les constants, sobretot pel que fa a l'estil i a temàtiques que ha tocat el director, plenes d'anècdotes, dades històriques, trets biogràfics i també anàlisis cinematogràfics. El llibre l'ha editat Alianza Editorial i ja ho podeu trobar a les llibreries per 22 euros amb 75 cèntims. I pel que fa a les plataformes, allò que recomanem una pel·lícula per a aquells que segurament potser en el seu dia no val poder veure en les sales de cinema, podeu recuperar la pel·lícula L'habitació de al lado, de Pedro Almodóvar, que finalment arriba a la petita pantalla amb Tilda Swinton i Julian Moore com a protagonistes. Recordeu-ho, ho hem dit, guanyadora del Lleó d'Or al Festival de Venècia i que té actualment 10 nominacions als Premis Goya. Ens presenta la història de dues amigues separades en el temps, feia molt que no es veien, i que es retroben davant d'unes circumstàncies dures però que a la vegada resulten dolces. Podeu veure aquesta pel·lícula des d'avui mateix a Filmin.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I som-hi, arribem a l'apartat aquell que tant ens agrada, de parlar de festivals i gales i premis, perquè resulta que després dels Globus d'Or, que es varen donar la nit de Reis, la nit del 5 al 6 de gener, la primera gran cita de l'any, i de moment l'única, perquè recordeu que les nominacions als Òscar han estat retardades degut als incendis que està patint tota la ciutat de Los Angeles, però de moment el que tenim aquí a casa nostra, amb un any ple de bon cinema i rècords per totes parts, són els Premis Gaudí, que es celebren justament demà, dia 18, a les 10 de la nit a l'Auditori del Fòrum del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona i que recordem que aquesta gala és la seva 17a edició. Quina és la gran favorita de la nit? Doncs ja ho hem dit més d'un cop, el 47 o el 47, que arriba a la cerimònia batent el que dèiem un rècord històric de nominacions amb 18 candidatures, que mai s'havia donat, i que s'ha convertit en la cinta en català més vista a Espanya, atenció, en les últimes 4 dècades. És a dir que des de fa 40 anys no hi havia hagut cap pel·lícula en català que s'hagués vist tant en tot l'estat espanyol. L'altre gran fenomen, com tots ja sabeu, és Casa en Flames, que acumula 14 nominacions, que són les mateixes que tindrà i que té, vaja, Polvo Serán. A més distància hi ha Segundo Premio d'Isaac y la Cuesta, que n'ha aconseguit 9, i Salve Maria amb 7. En les categories interpretatives, a veure, com a millor actriu destaquem Emma Vilarasau i Àngela Molina, per una part com a grans veteranes de l'actuació en els seus papers Casa en Flames i Polvo Serán, respectivament, però també hem d'afegir-hi noms d'altres generacions, com són Patricia López Arnaiz per la pel·lícula Los Destellos i María Rodríguez Soto per la pel·lícula Mamífera. I com a millor actor tenim Enric Auqué per Mamífera, Eduard Fernández pel 47, Alberto San Juan per Casa en Flames i Alfredo Castro per Polvo Serán. Com a millor director, tenim que el premi se'l disputaran els quatre grans d'aquestes pel·lícules que hem esmentat, que són Dani de la Orden, Marcel Barrena, Carlos Marqués Marcet i el duet format per Isaac y la Cuesta i Pau Rodríguez. Veurem com es resol tot plegat, perquè aquest any, que ha estat tan bo pel cinema català i en català, la cosa estarà molt renyida. La presentació de la gala, recordeu-ho, anirà a càrrec de l'actriu i cantant Paula Mália i de l'actor Marc Clotet.
Del cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
I anem pel concurs de la setmana, no sense abans recordar-vos que per al proper programa tindrem un nou capítol d'aquella secció, una secció de les noves d'aquesta temporada, que és la música en el cinema. Som-hi, doncs. La pregunta que fèiem la setmana passada era quina pel·lícula d'atracaments o robatoris o estafes recordàveu especialment i per què. I us he de dir com en altres setmanes ha passat que la majoria dels nostres oients han repetit títols. Tenim, per dir-ho d'una manera, tres bosses, tres grans grups de persones que han parlat de Ocean's Eleven, tota la saga, per altra part, Italian Job, que també ha tingut molts vots, i El Golpe, un clàssic que també es mereix, evidentment. Després, a banda, hi ha hagut, doncs, Atrapa'm si pots, 60 segons, Bonnie and Clyde, Atracament perfecte, tots són correctes i adequats, encertats, i s'emporta les dues entrades per gentilesa del Cine Solot, Eli Morales, que ens ha dit, precisament, Atrapa'm si pots, però a més em fa afegir un comentari que diu perquè, a part d'estar basada en una història real, m'encantava el fet que el protagonista, Frank, un jove delinqüent que adoptava identitats, sempre anava un pas per davant de la policia. Anem, doncs, per la pregunta de la setmana vinent, ja que hem parlat d'aquest llibre en aquesta secció de llibres i pantalles del director Martin Scorsese. Volem una pregunta ben senzilla, que ens digueu quin director de tots els que us agrada, no, o quin és el director que us agrada més de la història del cinema i per què. Ja sabeu que podeu enviar les vostres respostes al Facebook i a l'Instagram del programa. A nosaltres ens agraden molts directors i mirem de parlar-ne el màxim que podem cada divendres aquí, a Sessió Contínua, quan parlem de cinema. Bon cap de setmana i a reveure. How much longer?